A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimarts. Avui, una vegada, com pot ser quan és de costum i factible, tinc mixitat a La Tertúlia. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia i moltes gràcies.
Jacint Risco, benvingut.
Sí, sí, menys mal que quan ja comencem amb la paritat, perquè aquí, no?
Bueno, Elisabet. Paritat poca.
Bueno, vale, però bueno,
perquè jo no conto.
El locutor és qui és.
M'haureu d'excusar, però paritat poca.
No, sí, sí.
Però és més paritat.
T'agafo la paraula, hi ha paritat.
Ai, perdona.
Ai, sí. És veritat.
Perdona, pues sí.
Ah, sí?
Val, perfecte, paritat, 50 i 50.
Clar, és que com...
La llàstima és que no pots estar aquí.
Bueno, la podem tenir, però està mitja amagada per el vidre de l'aquari, com diguem, la candela que ens fa de tècnica avui. Doncs sí, paritat al 100%, veus?
Sí, no, perdó.
Bueno, dintre
de l'estudi,
va, et donem la raó. Dintre de l'estudi, físicament, sí que hi ha paritat.
Val.
Dintre, diguem, del programa d'avui hi ha paritat.
Gràcies.
Ho deixem així.
Deixem-ho així.
Pels que diguin que a la ràdio no hi ha bon humor i no ens ho passem bé. O sigui que...
No, que al final l'humor és que el com de bo.
Home, diuen que és una medicina, però super saludable.
Exactament.
I necessari.
Exactament. I darrerament veig que no riguem molt.
Trist, no?
No, i això jo crec que és un problema.
Sí, jo també.
El que passa és que hi ha vegades que t'aixeques al matí i al cap de mitja hora et dones compte que no et queden gaires motius per riure. Per com estan les coses. Llavors, doncs, clar, penses... Bueno.
O tens que girar de tal manera per ficar-hi humor.
Sí, o t'ho prens amb humor o poder acabaríem tots una mica espatllats.
Sí, bueno,
matem-ho així, va.
I això que venen festes
no
i que són moments d'alegria, en gran majoria, per dir-ho així. Gran majoria, esperem que sí. La llei d'accessibilitat universal a tràmit parlamentari al gener. Jacint, serà una bona cosa, encara que hi ha potser molta feina per fer.
Bueno, he tingut el privilegi de treballar-hi amb la llei, amb la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat, i clar, ens presenten un text que era monstruós en el sentit llarg, no? L'accessibilitat és algo fàcil, amb una llei, eh? Una altra cosa és la reglamentació d'entrar aquí, doncs amb una llei, hi ha un conveni internacional que diu, escolti, tots els serveis han de ser accessibles per totes les persones, no tan sols per les persones amb discapacitat, perquè l'accessibilitat no és exclusiva de les persones amb discapacitat. Per tant, crec jo que el que s'ha entrat a tràmit parlamentari i que s'ha negociat amb les associacions al Consell General, que és qui té l'última paraula, lògicament, és realment posar sobre la taula que tots som iguals. Tots. I amb això què vull dir? Recordo que hi va haver una publicitat que va fer el govern sobre l'accessibilitat universal i hi havia una dona, una senyora, amb el cotxet amb el seu bebè, no? Un cacau enorme, perquè, escolti, que les feministes no som discapacitades. Bueno, doncs el govern ha tingut que ficar el mateix, ha tingut que ficar un senyor amb el seu crio al costat i el d'allò perquè no s'enfadin les feministes. Ens han begut l'enteniment des del punt de vista real, eh? Aviam, escolti, estem parlant d'accessibilitat universal. Si aquí a la vora via una senyora va amb el seu cotxet de cotxe, hi ha un vehicle aparcat sobre la vora via, no té accessibilitat, ha de passar per la carretera. Per tant, l'accessibilitat és per tothom, per la gent gran, etcètera, etcètera. Que s'ha de fer una llei? Bueno, Espanya no la té. Espanya què fa? Ho reconeix per llei que hi ha accessibilitat universal emanat d'un conveni internacional, com és el conveni que està signat per Andorra i ratificat, i aleshores el que sí que és molt important és els reglaments de desplegament.
Ara t'ho anava a dir, jo suposo que Espanya no, poder no té una llei, però sí té un desplegament a nivell reglamentari de la normativa del tractat al qual està adherida.
Exactament, igual que nosaltres, sí, sí. Aviam, fixeu-vos que Catalunya va fer una llei d'accessibilitat el 2014 i, bueno, que pràcticament ens volien fer la mateixa aquí a Andorra, parar el carro, hi ha coses que... discapacitat social, i aquest és com... per entrar al col·legi, per llei, no, escolti. Resulta que ara Catalunya ha tingut que fer un reglament de la llei d'accessibilitat perquè no se'n sortien. Aleshores, a veure... Jo crec que és un tema més que res de concepció de que Avui per avui, i més a més a Andorra, que sembla que no ens en donem compte, però més a més que tothom tenim els mateixos drets i tothom tenim les mateixes obligacions. Però les persones que tenen dificultats, la llei, la Constitució i, a més, els convenis internacionals diuen que hem d'ajudar les persones, hem d'ajudar una persona gran a poder entendre un document. Hem d'ajudar una persona amb discapacitat visual perquè pugui, què sé jo, a fer, bueno, que va ser famós, el tema del TPV, que pugui ficar un codi al TPV sense necessitat, sense necessitat de que un altre li vegi, no? Que això va ser una altra de les reivindicacions que, bueno, que jo crec que no ha estat virulenta, però, i no, no, virulenta no és la paraula, potser més enèrgica de la federació, de que el que no pot ser és que un TPV no sigui adaptat. Però què està passant allí? O sigui, que llavors, la pantalla no, és que no és tàctil.
Que els, llavors els hi restes drets.
Exactament.
I els hi restes drets. Què passa? Que perquè tinguin... Jo tinc una mica amb discapacitat visual i me'n faig un far... Vull dir, l'acompanyo molt sovint i a vegades hi ha coses que em salten més a la vista, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
i valga,
sí, sí, valga la redundància, sí,
valga la redundància, perquè, clar, a l'acompanyar-lo amb ell em dono compte de que hi ha moltes coses que per ell no són accessibles.
Exactament.
I sí, per segons quin carrer vas, doncs has d'anar dient-li vigila que aquí hi ha una valla, que no sé què, que aquí hem de, hi ha un pas estret.
Clar, i, però, que, és, aquest és complicat. Aquesta és la que més es veu, no?
Sí,
aquesta és la que més es veu, la física. Però n'hi ha una que ara últimament estic batallant jo molt, que és l'accessibilitat cognitiva. Aviam, les resolucions, parlo d'un article de la CAS, les resolucions de la CAS, les resolucions del govern, les resolucions judicials. Clar, si tu no ets un expert, no, és que no hi entens absolutament res. No. Aleshores, clar, què passa? Que algú ha d'explicar que és una resolució que, per exemple, quan va passar allò, el tema aquest de les pensions de la CAS, que s'havien pagat de més o menys, sí, les persones que se li va fer una resolució, vale? 7 pàgines. 7 pàgines de...
Bueno, tu i jo tenim costum de llegir aquest tipus de documents i els entenem a la primera.
Claro,
però no tothom té la facilitat que tenim tu i jo, llegint.
No. I és que, a més, nosaltres podem tenir una facilitat perquè tenim una certa formació que ens ho ha donat.
Efectivament.
Pues ara imaginem la persona que no tinc... Ja no parlo d'una persona amb discapacitat.
No. Una persona del
carrer... Del meu company que tinguin les cares.
Una persona del carrer. Llegint, una persona del carrer.
Exactament, sí.
Una persona del carrer, eh?
Aleshores, jo crec que l'abast de l'accessibilitat universal és el que ens han de creure. El que ens han de creure. I no tan sols... I mira, jo no és per fer la crítica, però bueno, la realitat és aquesta. Es fa un congrés la setmana passada d'accessibilitat i no era accessible. Home, és que estava al centre de congrés les cadires de rodes i poden anar. Em sembla molt bé. Hi havia una persona amb llengua de signes catalana. Em sembla molt bé. I les persones que no hi van poder anar, perquè no es va retransmetre en streaming? Ah, perquè avui en dia no m'ha après res, de la pandèmia. Jo ara estic en cursos de lectura fàcil i aquestes històries, i en conferències, que són híbrides, i la gent està allà, i a més hi ha una connexió via streaming, que diu, no, és que ho gravarem en vídeo i d'aquí una setmana ho tindràs penjat. I a mi què té que veure? Jo, el dia que es fa la conferència, no puc participar. Jo no puc fer una pregunta al ponent si estic a casa. Jo, per exemple, em poso d'exemple que jo estava inscrit, i la meva malaltia em va dir que durant 4 dies em tenia que quedar a casa, m'ho va dir ella perquè la tinc que creure, i jo no vaig poder anar. Per tant, no vaig poder participar, ja la ho veuré, però ja no vaig poder participar. Per tant, em dol molt dir-ho així, però la conferència, les 2 dies de conferència de l'altre dia, no eren accessibles a totes les persones. Per exemple, que això m'he discutit amb la ministra, la universitat d'estiu no és accessible. Sí, ho graven i ja tu ja ho escoltaràs. No, perquè no puc participar. Tots els actes que no es pugui participar o que no s'obrin a una, com diria, a una accessibilitat per tothom, perquè si jo no puc sortir de casa, per què no puc veure-ho? No, clar, és que el centre de congressos és accessible. Només faltaria que no fos accessible el centre de congressos d'Andorra.
Efectivament.
No, només faltaria que no fos accessible. Vale? Doncs, però és accessible cognitivament els actes que es fan? No. És accessible, no. Per què? Perquè, i repeteixo, a lo millor la pandèmia ens va ensenyar moltes coses. Jo estic comprovant que tant a França com a Espanya, com a Iberoamèrica, que estic seguint cursos, per exemple, que estan fent a Colòmbia, cursos que estan fent als Estats Units. Escolta, jo fa, no fa ni dos anys vaig estar en uns cursos que es fan a Harvard, que estaven fets en castellà, i hi havia 1.000 persones que estaven al mateix curs i podies fer preguntes. I resulta que al meu país això no, 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 és que és molt car. Va saltar un polític, és que clar, que això és molt car, sí, tot. Dic, però escolta, què passa aquí? Què passa aquí? Que és per dir més que jo no podré. En fi, no vull allargar-me més amb aquest tema, però jo penso de que quan estem parlant d'igualtat, que ahir sentia la secretària d'Estat d'Igualtat, bueno, sentia bé llegir la notícia, que em sembla bé, però no tan sols és un tema de la igualtat home-dona, que sí, eh? Que tot això, i més a més la violència de gènere, la professió que jo he tingut abans que he lluitat, tot això, però ep, si a sobre la persona de sexe femení, deixem-ho així, o de masculí, també igual, és una persona amb discapacitat, tenim obligació per llei o per conveni internacional fer-li els ajustaments raonables perquè aquesta persona pugui tenir una independència de vida. I dic independència perquè és el que s'ha d'anar a recercar. Finalment, si tots som independents, les persones amb discapacitat també, o les persones grans, o els nouvinguts, o el col·lectiu LGBTIQ, bueno, en fi, que quan es va fer la llei d'igualtat i no discriminació hi havia una llista tassada de les persones que són vulnerables. Jo crec que és un error, perquè t'estàs encasillant i, per tant, t'estàs sí. estigmatitzant.
Etiquetant.
Sí, estigmatitzant etiquetant, exacte.
Les etiquetes no són mai bones.
Per tant, aquí s'ha d'anar en aquest sentit. És veritat que el tema físic és el que més es veu, sí, però no és el més important.
De lo que diu el Jacint, això obre un ventall de possibles segons prejudicis, inconvenients, accidents i tal, no batalles jurídiques, però a plets o a denúncies o a queixes o a requeriments més o menys, diguem, importants, perquè et dius, ostres, una persona doncs, que té dificultats per veure, deficiència visual, ensopega amb una diferència de graó de 2 centímetres que no està tal, cau, es fa mal, i a partir d'aquí ja la tens muntada, per dir-ho així.
Pues no sé què dir-te, perquè també va haver-hi el famós problema dels banys de la plaça, sí, del poble.
És la meva associació. I encara avui encara no tenim resolució. Perquè deu ser... Jo vaig parlar un dia amb el govern i dic, ja està. És la investigació paral·lela a la sala del tren de Glasgow. Recordeu l'any 63, que va... 63, que encara avui no s'ha solucionat.
Que encara no està tancat.
No, és que és això. Recordo que era... Però què estàs dient? Escolta, és veritat que jo pertanyo a aquella associació, els xavals estaven... Bueno, els xavals, les persones estaven molt enfadades, entenem, i és veritat que el govern ens ha dit, home, la inspecció ha trobat que hi ha una presumpta falta. Clar, el dret a defensa sempre hi ha de ser, faltaria més. Però escolta, és evident, les evidències són les evidències. Una persona que anava en cadira de rodes tenia tancada el lavabo, el vàter de les persones amb discapacitat. Els altres estaven oberts i la clau, qui lo sap? Escolta, això és una discriminació en tota regla. Però bueno, portem, no sé si 7, 8 o 9 mesos i ja et dic, la sala al tren de Glasgow...
I això encara no està, resolt.
Més que res, perquè si no està resolt, l'altre dia parlava amb algú del govern, res té credibilitat de que hem signat un conveni internacional, res té credibilitat de que tinguem una llei d'igualtat i no discriminació, que és on hi ha el règim sancionador, que jo no a veure, jo vull que sancionin el bar de la plaça, però no, primer no vull que torni a passar. És el que va demanar, els xavals és el que van demanar.
És tan senzill com això.
I a més, l'únic que es va demanar, que no torni a passar, i segona, home, demanar excuses públiques. Ja està, a mi si el govern considera o la Comissió d'Igualtat considera que els ha de sancionar, doncs ja, això ja és un tema
administratiu.
Però quin interès pot tenir els xavals i l'Associació Trana d'Esclerosi Múltiple a que li fiquin una sanció o que li tanquin el local? No, escolti, que no. Que és que no volem una sanció, volem que no torni a passar. I ja està.
Sí, és tan senzill com això.
Sí, és això. Però
és
bueno.
Que és complicar la història més del que és necessari.
De lo que esteu dient, em ve al cap la frase de Winston Churchill que deia, feu les coses senzilles perquè es complicaran per si mateix.
Efectivament.
Sí. No, i a més recordo que en aquest cas... vam tenir el raonador del ciutadà, nosaltres, jo també he obert diligències, pues resulta ser que al final acabarem tots a la ONU, allà a Nova York, allà, ja n'hi ha prou, no? És a dir, la credibilitat... Una vegada em deia un conseller general de l'època constituent, diu, Andorra és el país que té més lleis que no es compleixen. Jo dic, home, no diguis això, ja t'ho dic jo. Andorra és el país que té més lleis que no es compleixen. Clar, a mi, això fa anys que m'ho va dir, i a mesura que he passat amb els anys, dius, pues si tenia raó. Llei de seguretat i salut en el treball. S'està complint? No. El tema de la llei dels lloguers, s'està complint? No. Perquè les estrafolleries que s'estan fent sembla increïble.
Sí, això és veritat.
I dius, no, i te'n vas a denunciar, ai, què vols que hi faci? Jo ara tinc un cas que vaig veure l'altre dia, increïble, eh? Increïble, que a més, amb aquestes històries dels pisos de preu assequible, seré molt curt, eh? Una persona de nacionalitat andorrana, es casa, a més una persona amb discapacitat, que cobra una pensió de solidaritat de persones amb discapacitat, i a més té un altre ingrés, unes beques, estudis i tal, es casa. Llavors se'n va a l'Institut de l'Habitatge i fa la demanda. Li surt denegada. I ara quan us digui el motiu us fotreu les mans al cap. O sigui, li deneguen perquè les dues persones, si jo estic casat, la meva parella ha de portar 5 anys de residència. I jo també. Jo soc de la ciutat andorrana i no he marxat mai d'aquí. La meva senyora que arriba ara ha de tenir 5 anys de residència, si no, no pot accedir. I això va en contra de la Carta Social Europea, va en contra d'aquest... En fi, és increïble. Increïble. Com és possible que això estigui passant? Torno a repetir, persona de nacionalitat, i millor és vosaltres la situació.
O sigui, ell s'hi podria entrar, però ella no.
Si ell no estigués casat, sí, cap problema, però com que està a casa, la senyora també te porta 5 anys de residència. O sigui, aquesta carència que està prohibida pels tractats internacionals, encara que és veritat que el Tribunal Europeu dels Drets de l'Home et diu, bueno, una certa carència, però un o dos anys màxim, perquè no hi hagi gent amb morro. Però estem parlant de 5 anys. Persona de nacionalitat andorrana, i a més han tingut una cria que també serà de nacionalitat andorrana.
Efectivament.
Pues és el que hi ha. I tu dius, tornem-hi, i això és una... No, home, jo crec que finalment, quan es fan les coses, s'haurien de fer de manera... de veure una mica el que estàvem dient abans, amb això acabo, no vull monopolitzar, de que hem de veure les lleis de manera global, però, el destí de les lleis no ha de ser el poder econòmic, no ha de ser, han de ser les persones. I a mi em dona la sensació que moltes lleis no ho són. I aquesta n'és una.
Bé, de lo que diu el Jacint, Elisabet, per la teva professió, creus que a vegades quan es redacten les lleis no es fa... Agafaré un exemple, per exemple, en Anglaterra, que no té codi civil, no té codi penal i tot funciona sobre resolucions...
Són sistemes oberts.
És un sistema completament diferent, dius, però amb una certa lògica de pràctica, dius, mira, segons quins casos s'ha fet aquesta resolució i s'aplica. O sigui, tindria que haver-hi potser una miqueta de mixitat al moment de redactar lleis. Mirem, volem redactar això, què ha passat anteriorment amb casos similars i per no fer buits jurídics o incongruències, com està dient el Jacint.
Els buits existeixen, això no cal que ens ho diguin al Jacint ni a mi. Els buits existeixen. Amb quin esperit es fan les lleis? No sé. El dia que estigui sentada, si és que mai arribo al Consell, ho averiguaré. Qui les fan i com les fan, no ho sé. Que podés un millor sistema als sistemes anglosaxons? Podés, si no ho sé. Però és que inclús nosaltres aquí fem ús constant i continu de la jurisprudència del país per recolzar els nostres arguments. Amb quin esperit o amb quina idea, vull pensar que amb la més bona voluntat que tenen, i que a vegades doncs, bueno, hi ha coses que fallen i que per això es creen aquests buits. No m'atreveixo a prejutjar ni a dir ni el què ni el com. No sé si el Jacint farà alguna aportació més,
jo amb això,
però a vegades costa d'arribar a pensar. Jo vull pensar que es fan amb la més bona voluntat del món i que el que es vol és no deixar res a l'atzar, però malgrat tot a vegades passa.
Jo he dit i preciso, dona la sensació, no? Perquè aquesta és la realitat, perquè després quan s'apliquen a la pràctica sí. I això. De lo que parlàvem d'agafar el sistema anglosaxó, difícilment perquè venim del món llatí.
Efectivament.
Venim del dret romà, exactament.
Som hereus d'una tradició que s'ajusti així.
I a més a més, hi ha quelcom que no és que ho tiri tot en l'aire, però venim també del codi napoleònic, sobretot el codi civil napoleònic, sí. Que s'està basant tots els codis civils de les, sobretot del sud d'Europa, bueno. I en molta Europa, encara que sigui anglosaxona, bueno, s'està basant molt en el codi.
Els països que tenen codi civil.
Sí, bueno, però és que Andorra és veritat que no el té, però s'ha anat legislant.
Sí,
perquè,
sí,
per exemple,
sí.
La llei del codi de família, estem ja parlant d'una part important. Què més hi havia? El tema dels contractes. Aviam, hi ha encara coses que falten, però un codi civil complet no el tenim.
I
glossar-lo, no sé que s'estava treballant, però no és fàcil. S'ha glossat el codi de procediment, perquè el codi de procediment, clar, un codi de procediment romà amb els ordenadors, doncs teníem un problema. I amb les decisions, teníem un problema segur. I és veritat que, malgrat tu puguis dir que te'n puguis anar encara a consultar el Justinià, escolta, els romans no deixaven de tenir certa raó moltíssimes coses perquè s'utilitzen. Ara, el procediment sí que era terrible. El procediment es tenia
estem
que sí o sí.
Estem d'acord, sí, era un procediment molt farragós.
Ui, i encara moltes. Ara, i posar-te amb el tema informàtic, amb el tema de que es gravin les d'allò, que ara hi hagi més oralitat que no hi havia abans, sí. en els judicis, que bueno, que no està tan escrit, etcètera, etcètera. Jo crec que finalment en temes civils, és veritat que en temes civils, en temes administratius s'ha glosat tot, en temes penals, lògicament, perquè si no està escrit, difícilment podem sancionar per la tradició, però clar, les relacions civils, que finalment són les relacions de cada dia, jo crec que s'hauria d'anar una mica més lluny. Però, clar, dret de contractes, ara tenim la família, o sigui, ha costat moltíssim. Certes coses s'han de retocar en el codi de família. Certes coses, parlo, i per exemple, parlo de discapacitats, ho dic per més que res, perquè jo també vaig participar en el tema de la incapacitació, que ara s'ha tret, ja no existeix la incapacitació.
No, és modificació de la capacitat.
Sí, sí, però clar.
Més que res, perquè últimament mancaven uns quants d'aquests.
No, i a més és complex, aquest tema és complex. Jo sé que hi vaig participar en nom del Col·legi d'Advocats, i va ser un triomf, sí, però clar, el problema és que ara a Espanya estan fent... Precisament avui tenia un webinar amb streaming, que és un curs que estan fent un balanç de l'aplicació de lo mateix que tenim nosaltres a Espanya. Ells van estar a fer un any abans i aquí és un any després que vam aprovar el Codi de Família, que pràcticament va dir quasi el mateix, no? Clar, aquest balanç l'hem de fer.
Sí. Jo,
potser ara no és el moment, no ho sé. Això ja més aviat els professionals que ja esteu treballant amb la batllia. Jo treballo des del darrere, gent que em ve a demanar consell, però la història quina és? Els que esteu a la batllia, els que esteu allà defensant la capacitat de les persones o els ajustaments raonables o les sentències que hi hagi d'allò, és cert que... tard o d'hora haurem de fer el balanç, perquè he notat algunes disfuncions, per exemple, en les detencions a persones amb discapacitat, la capacitat jurídica, l'accés a la justícia de les persones amb discapacitat, no? En aquest cas, no? Però, bueno, jo crec que hi ha un pack, que és veritat que l'altre dia parlava amb un fiscal, dic, no, això ens ho hem de mirar. Si una persona demana, no, és que vull el meu facilitador al meu costat, perquè... No, l'advocat, no, jo vull el meu facilitador. Una persona amb discapacitat cognitiva, no? Perquè no se li dona. Jo sé que a la casa hi havia un pobre home que no podia veure els metges de la casa. No els podia veure. No? El tema d'una malaltia, agorofòbia, em sembla que li en diu, no? De la malaltia. I els metges, volia que entrés la seva senyora, que no. I els metges, que no, però anem a veure. Si aquesta persona té una discapacitat, deixeu entrar la seva dona, que parlarà ella també. No hi havia manera, fins que al final van poder solucionar el dia que va entrar la seva dona a la consulta amb els metges de la Seguretat Social. No? Poso un exemple, no? Però jo crec que finalment haurem de fer aquesta reflexió. I els professionals, que esteu treballant, jo fins i tot m'atreveria a dir de que totes les dificultats que els professionals us esteu treballant, i sobretot amb els tribunals i amb la justícia, això s'han de posar negre sobre blanc, que el Col·legi d'Advocats faci una, si convé, una comissió, i després que es vagi a veure el Consell Superior, la Fiscalia, el president del Tribunal Superior, etc, etc, perquè clar, el que no podem és continuar així. A mi quan em ve, i amb això cau, quan em ve una persona i em diu no, jo tenia una sentència, i ara m'obliga la llei a canviar aquesta sentència d'incapacitació per suport, resulta que aquest canvi, que jo no l'he demanat, resulta que aquest canvi val 3.000 euros. Dic, perdó. O és la bona voluntat de l'advocat que no li vol cobrar perquè està canviant d'una sentència amb una altra. No és que tu tornes a revisar, t'aniràs a veure el forense i dirà, no, sí, aquesta persona continua tenint la mateixa discapacitat psíquica. 3.000 euros. Ostres, què passa aquí?
A mi ja m'agradaria.
No, Elisabet, jo he vist les factures, eh? Jo no dic que el professional del dret no se l'hagi de pagar, eh? Que ningú em malinterpreti. Però clar, si jo tinc una situació...
Jo no m'ho estic prenent en aquest sentit, tampoc, eh? Ja, que però... No val... però bueno, que hi ha d'haver un just terme mig.
Aviam, anem a veure, jo no tinc recursos. Bueno, és veritat que també podrem anar amb una altra història, però si jo tinc una situació i m'he de passar a una altra, perquè la llei m'ho diu, escolta, passa a mi, ja m'està bé, però per què m'has de pagar 3.000 euros? Que jo he de presentar una demanda, no? Que no ho diu la llei? Fes-m'ho tu. Aquestes són les petites coses que la llei del Codi de Família jo crec que s'hauran de...
Revisar.
Per què? Perquè és molt nova. Perdó, eh?
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el Jacint Risco amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Quan estàs de celebració, el més important és la companyia.
I el lloc. I si és el Molí dels Fanals, millor que millor.
Restaurant Molí dels Fanals. Aquest Nadal, el lloc ideal. Amb menú per grups i a mida. Cuina exquisida.
Hi ha una ubicació espectacular. A Arinsal, davant del Parc Natural del Coma Pedrosa i a peu de pistes.
Perquè l'on importa. Restaurant Molí dels Fanals. Reserves al 83 53 80.
Tornem a La Tertúlia amb l'Elisabet Zopeti i el Jacint Risco. Bé, hem tingut un gran paràgraf sobre totes aquestes millores que tenim a tenir en lleis i en el sistema. A poc a poc tot agafarà un cert temps, penso. Bé, la digitalització de la justícia també és una cosa que està esperada perquè sigui més fàcil també per als lletrats i a poc a poc anem avançant. Però bueno, no pot ser tan ràpid com es voldria, no, Elisabet?
A mi em fa pànic. Jo personalment, perquè sí, perquè em sembla que és el febrer del 2025, entra en efectivitat lo de l'expedient electrònic judicial, a mi em fa pànic. Però bueno, també em feia pànic l'entrada del Codi de Procediment Civil nou i m'hi trobo al mig treballant sense cap mena de problema. Jo vull pensar que això no causarà molts trastorns, que això anirà perfecte, però bueno, aviam què passarà. Si ens ha de facilitar la vida, doncs, fantàstic, perquè si ens hem d'estalviar paper, sobretot paper, perquè hi ha vegades que tens una enormitat de paper per tot arreu, doncs benvingut sigui. El que passa és que bueno, és allò que dius, ara jo envio això i signat electrònicament, tot molt correcte, però i si se'm perd el temor personal o poder irracional, el meu temor, i si es perd pel núvol, i si no arriba, i si no... A mi són aquestes les pors, no sé si al Jacint també li passa, però a mi personalment és el que més pànic em fa, no? Perquè a vegades els advocats, com que no tenim un sol dossier que en treballem a lo millor 10 o 15, a vegades anem al límit del temps. I dius, bueno, això em permet anar al límit. Però i sí que el límit es perd pel núvol. és l'únic, a mi és l'únic que em fa por.
De lo que dius d'aquest límit, faré un comparatiu fàcil. Suposo que en el moment que s'envia o tal, com per exemple un correu electrònic, dius confirmació d'enviament i de lectura, sí, és el que fa fer. A partir d'aquí, si es perd, no es consulta o el que fos, dius, parlant molt clar i molt català, ja no és problema teu. Dius, és la persona d'altre cantó que no ha fet l'actuació pertinent.
Sí. Jo entenc la teva postura, però el que passa, ens agradi o no, és que els advocats no defensem els nostres interessos, defensem els interessos dels clients. I ens agrada que aquests estiguin ben preservats. Llavors, clar, el que jo no voldria és que acabi tenint un problema. Clar que no serà problema, no? Perquè si obtinc confirmació de que això ha arribat, de que això ha entrat i que hi ha algú que no s'ho ha mirat, doncs, bueno, sí. Llavors podré anar a cridar.
Aquí, bueno, jo és que amb aquest tema de la informàtica i de la digitalització, clar, acabes de dir una cosa que... Clar, és que... Aviam. He d'enviar, que és així, he d'enviar un document signat electrònicament. Això què vol dir? Que és un document que tu fas en PDF i que normalment o l'escaneges, total, que l'has tingut en paper, o no. És a dir, jo em passa la Seguretat Social, que no és que estem molt... La Seguretat Social, el que està passant ara és que estem, en lloc del paper, ho estem emmagatzemant PDFs. No, escolti, això s'ha d'acabar i tot ha de ser en formularis amb metadades. Doncs tu entres en un formulari amb metadades, envies, punt, s'acaba. I l'únic que guardarà l'ordenador són les metadades. No, nom i cognoms, no, Jacint Risco. Això sí que ho dirà. Més aviat, ni el meu nom. Hi haurà el meu número de cens.
Un número, sí, sí.
I ja no caldrà res més. Allà hi haurà el domicili, etcètera, 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 etcètera. No caldrà. És a dir, jo entraré la meva... Hauria de ser així. Jo no tinc perquè amb una demanda judicial... posar tot el meu nom, no, escolti, 028897, ja l'acabo de dir, miri, ja està, meu nom, cognoms, on vaig néixer, per què? Perquè estan als registres, això sí que és avantatjós. Sí. Si jo m'he de limitar a fer documents i en lloc d'enviar-los en paper, els he de signar electrònicament, no he guanyat res, perquè moltes vegades vas més de pressa emprenent un document o un formulari a mà, que no pas estar allà a l'ordenador, després entra que també és terrible entrar amb el tema de govern allà per signar un document, et ven un codi al mòbil de no sé quantes xifres.
Això és horrorós.
Però això què és?
Això llavors, és horrorós.
Bueno, jo perquè no estic tant al col·legi, però és que jo demanaria, a més ja existeix i em sembla que ho van oferir, és una plataforma privada que es pot pagar de signatura electrònica de documents i deixar-se estar la de govern. Aviam, que el govern ho ha fet bé, cuidado, eh? A més és gratuïta, tot el que vulgueu. Però és molt farragosa.
Sí, que és
molt farragosa. Ara estan començant a fer algo que està molt bé, que és tu empaquetes, perquè és de pagament, però està molt bé, tu empaquetes dossiers. Tu vas al gran dossier, el signes electrònicament, 15 documents de cop i els envies. Clar, és això el que ha d'anar a buscar. És a dir, el que ha de tindre l'advocat, des del meu punt de vista, o fins i tot el fiscal, o fins i tot els tots operadors judicials, és que jo pugui, primer, consultar una, segona, però no consultar PDFs, consultar formularis ja plens i, a més, amb metadades, perquè es puguin buscar. Jo crec que s'ha d'evolucionar. És veritat que hi ha certa por. I si es perd, és veritat.
És l'única por que tinc, eh?
Sí, no.
Aviam...
I, per exemple, els procuradors, quina feina tindran, etcètera, etcètera.
Que una feina que t'ha portat unes hores, que si consultes, verificacions, sí, estudis, reunions...
Aquesta por ja és sempre.
És dir... Jo suposo que és completament irracional i subjacent, i que no em desapareixerà fins al dia que em jubili. Però bueno, jo la tinc i ja et dic, per mi serà un gran avantatge, perquè a lo millor em limitarà els molts viatges que arribo a fer en aquella casa, rebre notificacions, que ara cada vegada que tens una notificació arribes, t'arriba un correu o tenen una trucada, passa que tinc això per tu, i arribes i et fan dos o tres notificacions, però clar, jo no baixo per una, procuro no desplaçar-me per una sola notificació, em procuro replegar dos o tres perquè almenys el viatge més fructífer, per dir-ho d'alguna manera. Si això, tota aquesta pèrdua de temps que a mi em suposa sortir del despatx, arribar i després tornar, a mi, jo encantada de la vida. Seré la dona més feliç del món.
No, i a part el client també. perquè la teva minuta serà inferior, perquè hauràs perdut menys temps. Aviam, perquè aquí hem de veure les dues parts, és dir, el professional té una notificació allà a FEFAEN que tu obres... Només a obrir el document ja està notificat.
Ja està, efectivament. Notificat,
i a partir d'aquí no t'has de desplaçar, amb la qual...
Ja no m'he de desplaçar.
El teu client pagarà menys diners pels teus serveis, amb la qual estem guanyant.
I deixaré de veure aquelles fotos infernals que a vegades m'envien alguns clients d'allò que acaben de recollir.
Sí, sí,
i els dius, dic, perdona, però és que no veig res. No veig res. Dic, perquè a més, el paper ha quedat així, com en mig cilindre, dic, i no veig res.
I a ningú se li pot demanar que faci servir el lens o del mòbil o un escaneig de documents, perquè possiblement no ho saben.
Clar.
Però jo penso que el govern ja està començant a fer-ho, i penso que, bueno, la ministra va dir que finalment, a final de, potser del 2025 o alguna cosa així, pràcticament tots els tràmits amb govern, que aquest és un altre, estarien digitalitzats, en el sentit que no has de presentar un formulari en PDF. És a dir, per exemple, ara la declaració de la renta, si tu fas la declaració de la renta ara a Andorra, ja no passa en PDFs. És un programa informàtic, tu, això i l'altre, tu poses el teu número i s'ha acabat. Et fa una proposta de liquidació, no estàs d'acord, la canvies, punts, i en 10 minuts has fet una declaració. Home, ja era hora.
Ja era hora.
Pues ja això era. És el que
s'ha de fer amb tot.
Ara. Que això s'ha de fer, com deia el company, això, a poc a poc, clar que sí.
Sí, estic d'acord, evidentment.
Però jo amb la Seguretat Social m'hi estic esbarallant, de que clar, cada any han de comprar més emmagatzem, és a dir, en lloc de comprar sales per ficar-hi estanteries i fibros plens de papers, ara no. Ara resulta que aquelles sales no les han de comprar discos d'emmagatzematge d'imatges de PDF. Doncs ja n'hi ha, perquè clar, els PDFs finalment no et donen cap informació de res, perquè és un document mort. En canvi, un document que està fet en formulari, el que t'estava dient, amb metadades, això és el futur, bueno, és el futur, és el present, eh?
Sí, perquè hi ha alguns dels formularis de govern són infernals.
Infernals. No, i de la Seguretat Social també. La Seguretat Social, l'altre dia em van treure un que me recorda de dir, esto què és?
Són infernals.
No, és que clar, això preserva els drets d'aquí. Sí, si jo per demanar una entesa prèvia tinc un document de 7 pàgines i potser és a la tercera pàgina, apartat 4, que és el que jo necessito. Però anem a veure. Ens hem begut l'enteniment. I fa la crítica d'on estic jo, perquè realment s'ha de millorar. Perquè l'única no obsessió, jo crec que tots, fins i tot els que esteu treballant en el privat i jo també, és un servei, sigui el client, és un servei a la societat. O sigui, l'advocacia és un servei a la societat.
No deixa de ser un servei públic, eh?
Exactament, un servei públic. I aquí la història és que estem servint, i clar, l'hem de servir de la millor manera, que ho entengui, el que deia abans, accessibilitat cognitiva, que ho entengui, que l'altre dia, mira, una companya que tinc que vaig fer el màster en discapacitat a Madrid, resulta, bueno, és sorda, i va ser la que va quedar primera de promoció del màster. És una persona amb discapacitat auditiva. I va publicar la primera sentència amb lectura fàcil. Ja te l'enviaré. Brutal. El jutge era una persona amb discapacitat que estaven discutint sobre el tant percent d'invalidesa, doncs el jutge se li va donar la gana i va fer una sentència amb lectura fàcil. Què vol dir amb lectura fàcil? Que en lloc de fotre una parrafada de 15, parraf d'una línia, una línia, una línia, una línia. Dos pàgines, se terminó. I allà hi diu tot. Clar, aquest jutge, un jutge d'Astúries, la primera sentència el lectura fàcil que hi ha a l'estat espanyol. Jo pregunto, i aquí per què no?
Algunes aniria molt bé.
Sí, perquè tenim tendències a fotre escrits de vinga, escrits i resolucions de pàgines i pàgines. Escolti, sí. Vostè, jo li demano que em doni una invalidesa. Diguem sí o no. Una altra cosa és que el document jurídic que han de treballar els juristes tingui que tenir tots els drets, etc. Però la persona, posa-li al costat una resolució que ha dictat el jutge, que l'entengui, que no tingui que l'advocat anar-li a explicar. I parlo de la justícia perquè justícia, medicina i administració és els llocs on la gent no hi entén res. Tu te fa un informe, un metge, per anar, per exemple, a la Seguretat Social i ja fa què.
Si això em passa a casa, els donen els informes i te llegeixo, dic, no sóc metge? Dic, ves al teu metge que t'ho expliqui. Dic, jo no t'ho puc explicar.
Clar, hi ha el tecnicisme, hi ha la paraula adequada per definir la patologia o la particularitat, i a partir d'aquí, igual que per al tema, diguem, de llei.
Jo t'ho puc llegir, sí, llegeixo, però no sé el que estic llegint.
Doncs, el que diu el Jacint, no? La lectura fàcil.
No, a veure, que és un sistema, la lectura senzilla. És a dir, no tots estem abregats. Que són, clar, si tots hem de ser llicenciats en dret, bueno, pues, probablement estigui bé, no dic que pas que no, per conèixer el nostre. Que hi ha d'haver una cultura, que l'altre dia estàvem en una conferència parlant de la cultura financera, no? de que és un préstec, que tot això, que això s'hauria d'estudiar també a les escoles. Però bueno, però jo és que crec que la simplicitat, finalment, abogue per la transparència i abogue per el que hem començat en aquesta tertúlia, per l'accessibilitat cognitiva de totes les persones. Clar, Elisabet i jo podem llegir, i a vegades llegirem un escrit del Tribunal Constitucional i ella interpretarà una cosa i l'interpretarà una altra, o sigui, tindrem una pelotera en el bon sentit de la paraula, tindrem una pelotera que imagina la persona que no està bregada. Jo a vegades he estat en reunions amb advocats del govern i han vingut gent que no són advocats, al final s'avorreixen, perquè la discussió entre un advocat del govern i un altre que no ho sigui, totes queden així, no?
I llavors t'has de sentir i diu, és que els advocats parleu raro, dic, coi, dic, com els metges, com els arquitectes, parlem raro, no? Parlem el que
dic, jo. Per tant, la gran conquesta, finalment, tornant a l'inici, Enric, la gran conquesta seria que una societat com la nostra, com totes, però la nostra, que és petita, pogués aconseguir que això fos fiat. És a dir, el concepte d'accessibilitat universal sigui això, universal per tothom. No tan sols, i repeteixo, no tan sols per les persones, nosaltres que som les persones amb discapacitat. No, no senyor, no senyor. Ha de ser, tenir una sentència judicial ha de ser entenedora per tothom. Un informe d'un metge ha de ser exactament entenedora pel seu pacient, perquè el que no pot ser és així. I això sí que és realment advocar per la igualtat de les persones. I repeteixo, no dic el tema home i dona, el tema de bretxes salarials o si hi ha d'haver quotes,
això és una més a més inclòs dintre el problema de la igualtat.
Però la història és que hem de ser tots iguals en el sentit aquest, de manera que puguem entendre les coses. Perquè a vegades, i a ella li passa, a vegades és tan complicat explicar-li a algú una resolució de la Seguretat Social, una resolució del govern, una resolució... Tenia un bon home que és que em suïcido, és que el govern m'ha dit que... Amb un ictus, El govern m'ha dit que em revisarà d'aquí un any les d'allò perquè diu que, bueno, que me la dona, em dona la discapacitat però de manera provisional. És que això no hi ha dret. Dic, espera't, home. Dic, pren-t'ho d'una altra manera. El govern considera, o els metges de la CONAVA consideren que tu no està consolidat el que tens, i si et cures bé, si et cures millor, doncs espera't que ho estiguis tot consolidat. I això ho ha mirat d'una altra manera. Però clar, algú li tenia que explicar. Jo pregunto, quan li van donar la resolució al govern, no hi va haver una persona que li expliqui, escolta, mira, ara t'ho donem provisionalment. L'home estava desesperat, que m'expulsaran del país, perquè jo no sóc andorrà, que m'expulsaran... Quan a tu et venen amb aquests arguments, que a veure, la persona finalment té la percepció que té. Jo sóc aquí un foraster i resulta que sóc discapacitat, he tingut un ictus, vaig amb una cadira de rodes elèctrica i la Seguretat Social m'està pagant una pensió, però clar, aquí resulta que la meva condició de persona amb discapacitat pues és provisional. Ja. Clar, per què algú no li espera? No, home, espera, el mateix que li vaig explicar jo, que això se li diu dintre les lleis, se li diu un facilitador, el mateix que jo li vaig explicar, perquè no li expliquen als funcionaris que li van donar la resolució, escolta, vine cap aquí. Jo a la Seguretat Social, és veritat que moltes vegades, moltes resolucions, jo demano al gabinet jurídic que cridin a la persona i que li expliquin, perquè clar, la resolució és infumable, és que impossible d'entendre, però ja entendre per nosaltres. Perquè si tu et diuen com es calcula una pensió de jubilació...
Ui, no.
Amb el PP1, el PP2, el PP3...
No.
L'article 220 de la Seguretat Social.
Ho he intentat alguna vegada i això ho he deixat estar.
Inviable.
Jo, primera, que els números no han sigut mai el meu i això encara és pitjor.
No, clar, però a mi m'han vingut a veure persones i dic, escolta, com es calcula això? Així. I per què no tinc aquests diners? No, perquè tu tens... Mira, veus? Si tu tens... Si a partir d'una vegada el salari mínim ja comences a tenir 25% de reducció. Això també diu que hi ha molta gent que diu que ha d'una pensió màxima, quan en realitat la llei ja està penalitzant els que cobren tres vegades més del salari mínim. Cuidado, tenen una quita de punts del 75% de valor. Jo m'ha vingut persones que del càlcul del 2014 ara, o sigui, del càlcul normal al que hi ha ara, perden 700 euros mensuals. A l'any són més de 9.000, eh?
Sí, són molts diners.
Clar, i a sobre et volen posar una pensió màxima, a sobre no t'apugen l'IPC perquè cobres tres vegades més, i a sobre has de pagar IRPF. O sigui, quatre sancions per haver tingut un sou. Bon, per tant, jo un dia parlava amb un molt conegut i que, escolta, digui al teu fill que no estudi. Clar, si cobren molt, no cobren la pensió, perquè aquí resulta que les persones que cobren més de tres vegades el salari mínim és això. Però em refereixo que l'explicació, com ho expliques, això, a una persona? I cuidado, estava parlant amb una persona que ve del sector financer, que de matemàtiques en sap bastant més que jo, però té la de llarg, i clar, no, i entre tots dos van fer el càlcul i efectivament, 700 euros. Com ho expliques, això?
Sí, coses no explicables o canvis de...
No, igual que ara pujaran les pensions, i si tu cobres, imaginem que el salari mínim està 1.000, si tu cobres 999 tindràs un 4%, però si cobres 1.001 tindràs un 2%. És a dir, el que cobrava menys acabarà cobrant més. No? I nosaltres des de la CAS vam dir, bueno, fem un IPC esglaonat, que tothom tingui la seva... I com, sí, més cobris tinguis menys IPC. Però clar, tothom n'ha de tenir... perquè les persones que cobren més de dues vegades el salari mínim han perdut aproximadament, en 8 anys han perdut quasi un 27% de poder adquisitiu. És just? És just? Jo ja he dit que no, però bueno.
No.
Sí, no diríem que és un altre debat, però potser no és just, perquè el cost de la vida s'ha encarit.
I a part tu ho has cotitzat. Tu ho has cotitzat. No és que em vulgui desviar del tema, però és que tornem a una mica les mateixes. Com expliques això?
Hi ha coses que són inexplicables.
A la persona que em va vindre a veure en tenia de números, però clar, expliquem-nos ara amb una altra. Una altra que ve del món de les lletres, o ve del món... Bueno, o que tenia un salari elevadíssim, perquè recordo una vegada a l'època del boom de la construcció, no d'ara, a l'anterior, ja cap allà al 1900, bueno, el fill tenia 18 anys, un oficial electricista guanyava quasi 8.000 euros. Estic parlant de fa 20 i pico d'anys, cuidadito. Amb 7, o un encarregat, perquè jo ho sé, un encarregat de magatzem, per exemple, el pas de la casa, entre una cosa i una altra, està cobrant 7, 8.000 euros cada mes. Que no dic que no se'ls guanyi, però, clar, 7 o 8.000 euros de punts a la CAS...
Sí. Són molts punts.
Són molts punts. Després que et vinguin i diguin, no, ara te'l retallo de valor perquè estàs cobrant massa, dic que m'has servit. Digo jo, és una postura de que quan sents els consellers generals que diuen... I a part, una altra cosa, el drama, i ho dic, el drama de les pensions a Andorra són que el 97% de les pensions al nostre país dels residents estan per sota el salari mínim. 3% estan per sobre i només 24-25 persones... I només 24-25 persones de les 80.000 que són estan per sobre les tres vegades el salari mínim. 25 persones. En canvi, estan criminalitzats i, a més, des del meu punt de vista, i a més jo això ho he denunciat, estan putejats i, a més, és injust. I, a més, els he dit, porteu-ho als tribunals. Això no pot ser. Això no pot ser. La llei no diu això. I, a més, és una discriminació total. De fet, si anem a veure la sostenibilitat del sistema, si tu no t'apuges en l'IPC, estàs contribuint amb el sistema.
No, clar. Perquè algú se m'està fotent l'IPC. Perdó. Algú se m'està menjant l'IPC. Perdó.
Sí, l'IPC que ara veurem al gener, segons la decisió...
Aviam com funciona.
La decisió del Consell General a mitjans de gener, quina serà, sí, aquesta revalorització que es farà?
Bueno, s'ha dit que es farà, bueno... l'IPC, llavors el salari mínim pujaran el doble, és a dir, el doble que hi hagi d'IPC, amb la qual, clar, jo he saltat la veu, però i les pensions també, les pensions més baixes que no ho vam fer l'any passat, l'any passat va ser terrible. El salari mínim puja un 7%, les pensions un 4,6%, jo vaig reclamar pels pensionistes, que ja s'havia fet anys anteriors, com va dir l'altre dia el cap de govern, amb molt encert, dona un complement no contributiu a càrrec dels pressupostos, no a càrrec de la casa de l'Estat, d'un complement de no contributiu fins al 7%, no hi va haver manera. Aquest any resulta que, pel que he sentit a la ministra i amb algun responsable polític, sí que ho faran. Bueno, ja era hora.
Esperem.
Bueno, ja veurem.
Més que rep les més baixes. Repeteixo, el 97% de les persones que viuen a Andorra, pensionistes, cobren, estan per sota el salari mínim.
Sí.
Això és un drama.
Sí.
Això és un drama. Ja no pel preu de l'habitatge, eh? Sí. Com deia la cançó de la Trinca, quin preu van els cigrons.
És un drama per tot.
Això ja en farem debat en altres tertulers. Elisabet Zopeti, moltes gràcies per haver vingut avui.
Sempre és un plaer, bueno, quan em truqueu.
Que passis molt bones festes, perquè ja ens veurem l'any que ve, ara.
Efectivament, igualment.
Jacint Riscó, gràcies per la teva presència.
Gràcies, i excuseu-me que, clar, avui han tocat un tema de que el tinc...
Avui t'hem tocat la fibra.
Sí, sí, la veritat és aquesta.
Va bé parlar-ne.
Perquè, no, és veritat que se n'ha de parlar, jo crec que, i moltes vegades ho hem dit, és veritat que temes d'Unió Europea, el tema de la llei òmnibus i tot aquest és... I tot el que hi ha damunt de la taula és molt complicat, com deia ella. És difícil ser feliç quan t'aixeques al matí.
És complicadíssim.
Complicadíssim. Perquè t'aixeques i dius, ostres, avui és un dia radiant, com avui. Avui és un dia radiant i penses, ostres, què passa aquí? I tot aquest sol tan radiant que ens està donant avui, per tant, jo crec que revertir-ho està en les nostres mans.
Doncs sí. Passem molt bones festes a nadalenc i de
moltes gràcies.
Sortir d'entre d'any, Jacint, i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.